Pues molt bona vesprà i una altra vegada així en el cafè amb mi. Avui tenim un personatge molt conegut ja per tot el poble, com no tenen que conèixer a un alcalde que fa 15 anys, que està ahí al peu del canó. Benvingut.
Hola, Karen, què tal?
A mi m'agradaria començar i no parlar d'alcaldia, sinó parlar de José Benlloc, que va néixer fa uns 50 anys, més o menys.
Bueno, algo més, 51. Bueno, però... Compliré 52 en
bueno,
guany.
Però ho se manté, no? Sí. A Vila-real.
El bisegle, ja el tenim.
Naja, sí, a Vila-real, bueno, ja de soca, tal. I a mi m'agradaria que mos contares una miqueta com va ser la teua infància. Què recordes? Quins records són ixos que tens ahí, que no se'n van?
Bueno, pues jo sí que tinc uns records molt feliços, no? De molta llibertat, de jugar molt en el carrer, de saltar la séquia per anar a l'escola, al Pasqual Nàcher, d'acompanyar ja en 9 anyets, 10 anyets, els meus germans, que mos duem 2 i mig cada un, menors que jo, i ja la mare ja mos confiava en 9 o 10 anys que anàrem i passàrem per el carreró d'Erarbo i creuàrem la xicoteta séquia que n'hi havia allí, de vegades la saltàvem i teníem un tropeçó i caíem dins i veníem ballats a casa perquè era una espècie de competició que fèiem a vegades, saltar-la i no passar per el pontet. I bueno, pues la recorde molt lligat a la natura. Això és algo que a mi sempre m'ha agradat moltíssim. A alguna gent li impressiona que sé diferenciar moltes espècies de pardalets volant o quan es veig propet. La veritat que m'apassiona la naturalesa, la biologia, la medicina, ara la neurociència, des de fa uns anys i tal, perquè la meva vocació real era ser metge. Tinc una il·lusió tremenda sempre en el tema de la medicina.
Això sí que no ho sabia, no ho havia sentit mai.
Sí, sí. I sí que recorde, com dic, una vida molt familiar, molt lligada als meus abuelos, a les meues veïnes. Tinc d'alguna manera, no, un record molt emotiu de que els veïns eren família i que mos cuidaven quan la mare no podia estar o treballava al magatzem en els mesos més complicats, on tenien que doblar o fer nits. La veritat que una infància feliç, en poques coses, en pocs recursos. Recorde encara el meu carrer, el Poniente Bajo, on viu ma mare, que no estava asfaltat, que passaven les ovelles per davant. Tinc imatges d'això, inclús he arribat, fa uns anys se va fer un concurs de pintura, també d'estos que crec que fa la Caixa Rural, crec que era des de la Caixa Rural, no? I va pintar un quadro Sabuco, d'ací de Vila-real, en unes ovelles, i me'l vaig quedar perquè aquesta és una imatge que me ve molt al cap, la de un pastor que passava pel meu carrer en les ovelles. A mi, que m'encanten els animals i m'han encantat sempre, m'aparava, me n'anava en ell un ratet quan les pastorejava, i bueno, un dia me van donar una molt mala notícia perquè li van entrar a robar al pati que ell tenia, proper de on tenia el pati un tio meu que tenia vaquetes també, les vaqueries, propetes ara al que és el món divertit i tot això d'ahí, no? I bueno, pues ell, pues per a defendre's, perquè ja li estaven entrant a robar diverses 10 ovelles i tal, pues li va pegar un tir en una escopeta a un dels lladres i el va matar. I això va ser molt cridaner així en la ciutat. Jo era un xiquet quan me van comunicar que l'havien detès, pues que se'n va tindre que anar del poble, i això és un tema que també me va marcar molt i me va fer reflexionar molt. Per això és el que recorde, una vida
però
molt familiar.
Però bueno, és recordar una cosa trista, però molta més en alegria. Alguns llocs d'estos que enyores que no existissin ja, així al poble?
Bueno, jo crec que, per exemple, mira, jo tinc també un record també molt emotiu de on vaig aprendre a nadar. I on vaig aprendre a nadar actualment és on està el Foster Hollywood al costat. N'hi havia una piscina, la piscina d'Azubi. I la piscina d'Azubi era una piscina que on podíem anar en estiu durant els 2 mesos els fills dels treballadors de l'Azubi. Mon pare va treballar 37 anys en Azubi i per tant els fills dels treballadors teníem una piscina i allí depreníem a nadar. Recorde al meu monitor, Alejandro, a tot això. I entonces, recorde aquestes coses tan pròximes, tan austeres, perquè era una piscina mitjaneta, però la veritat és que són raconells que s'han anat perdent. No?
Qui va ser el teu referent?
Bueno, el meu referent ha sigut sempre, ja en l'adolescència i tot això, Pepe Bono, I Enric Allet, evidentment, en el que vaig compartir i vaig muntar un despatx d'abogats només amb 23 anys. I de més jovenet jo me recolzava molt en m'abuelo, en els valors de m'abuelo i especialment en un veí que li diuen Esteban i que me va marcar moltíssim perquè vaig compartir en ell moltíssimes hores, moltíssimes reflexions. Era una persona molt socialista que havia passat després de la Guerra Civil pues, moments molt durs, que va estar empresonat 10 anys per formar part del Partit Socialista i de l'UGT i de tot això, i que me va transmitir uns enormes valors de no rencor, de no vengar-me mai en ningú, valors de transició que després van poder viure en este país i que van anar molt bé a esta societat i que, per desgràcia, molts d'estos s'han perdut en la polarització que vivim avui. I, per tant, allò me va marcar a mi moltíssim, que una persona que tenia molta il·lusió de que jo fora polític, tal volta, ell me va influir molt en que jo fora polític, i era com un fill. Ell no tenia fills, ni Isabel ni ell tenien fills, i per tant me va marcar molt Esteban, sí.
I realment, o sigui, quan te decidissis per estudiar l'advocacia, abans havies pensat en algun altre?
Sí, per supost. Jo vaig fer la selectivitat en ciències pures, tenia nota i volia fer precisament medicina. Sí, perquè m'apassionava ja des de molt jovenet i anar descobrint coses. Jo tinc en casa microscopi, li vaig demanar als meus pares en la comunió que el regal que més m'avellia era un microscopi, i mon pare, però no volia un microscopi de xoguet, volia un microscopi dels bons, no? I mon pare va tindre, no sé si ho van aconseguir al final en Madrid, me van comprar un microscopi que encara el tinc, i el tinc allà en el despatx de ma casa, perquè el veig de forma permanent, de la curiositat que jo tenia, la naturalesa, explorar, agarrar granotes, bones, escullerots. Jo sempre he sigut molt curiós, els niuets d'espardaleig, per què, i el per què de les coses ha sigut algo que m'ha obsessionat sempre, me continua obsessionant, sóc molt curiós. I realment, pues, o m'anava a inclinar per la biologia o m'anava a inclinar per la medicina. I precisament, aquests moments d'adolescència en els que aquestes converses i aquesta influència d'Esteban o del meu avi, la meva àvia, de la família, de la senyora Maria Ladeneu i de tots els que me rodejaven allà al voltant, va fer que entenguera que des de la medicina podia ajudar a la gent, que és el que sempre he tingut, i sa vocació de servei públic, no tinc dubtes, però que des de la política se podia ajudar encara més. Per què? Perquè jo, en aquest moment que tenia que decidir què estudiar, me vaig ficar a mirar, com també m'avellia tant la política i tenia aquest cuquet, me vaig ficar a mirar què eren els polítics. I estudiar en aquell temps que no teníem internet ni teníem tal, en les biblioteques i mirant pues els currículums de la gent, veia Felipe González, abogat, fulano, abogat, l'altre abogat, el 80% eren abogats. I llavors jo vaig dir, per ser un bon polític ho ha de ser abogat. I això és la meva història.
Que tenies clar que volies ser polític.
Sí, perquè realment se me va transmetre molt. Mira, l'altre dia, quan vam celebrar que vaig ser clavari del meu barri, de les festes de l'hospital, va vindre mossèn Vicent, que bueno, és del barri de tota la vida i tal, i va estudiar en mi. I ell celebrava els seus 25 anys de sacerdoci i tal. I en el discurset, en el sermó que va fer ahir en el Cristo de l'Hospital, va dir, vosaltres no ho sabeu, però jo li dia al mestre sempre, quan estudiava en l'alcalde, en Benlloc, en el Pasqual Nàcher, jo sempre dia, quan ens preguntaven què volíem ser, jo dia torero, el cura dia que volia ser torero, i Benlloc va dir alcalde des del primer moment. I ell m'ho recordava, jo no recordava això. I després una altra xica que vaig estudiar en ella, que jo no me recordava d'ella tampoc, i la vaig veure en festes, farà un parell d'anys o tres, me va dir, tu te recordes que des del primer dia ja sempre dies que anaves a ser alcalde i que series el alcalde i tal? I jo dic, pues la veritat és que me parlen a son 9 anys, en 10 anys, en 11, jo no ho recordava massa. I l'altre dia, sent de l'auditori també, no recorde qui va ser exactament, que ja també m'ho va dir, no?, que se recordava de mi des de molt jovenet, que jo ja dic, ah, sí, la mare de U, que va estudiar en mi, que me va parar per a preguntar-me unes coses i tal, i me va dir, te recordes d'este xic que estudiava amb tu, de Dan i tal? I jo li vaig dir, pues mira, no me recorde bé. Bueno, me va explicar un poc qui era i me va dir, el meu fill ja dia que eres el delegat de la classe, que tu ja dies que series alcalde polític. Jo dic, mira, però on que les coses...
Quin ordre? Llegir, escoltar música, fer esport...
Llegir. Sé que l'esport és salut per a mi, sempre ha tingut molta importància en la meva vida, En els últims temps, la veritat és que l'he deixat un poquet en els últims 3 mesos, he engordat 3 o 4 quilos, tinc que ficar-me al puesto otra vegada perquè la disciplina, l'ordre, per a mi és molt important i bueno, pues estic ara passant uns moments així difícils des del punt de vista pues, personal i de responsabilitat política per intentar pues, solucionar problemes que se mos han enquistat, que són molt complicats, que a mi me dolen especialment, especialment el tema del pago de factures als
proveïdors. Però ara parlarem, però... després parlem d'això.
Però bueno, evidentment duc molts anys, però no m'has preguntat el que realment més feliç me fa. I m'he donat compte que el que més feliç me fa des de fa molt de temps és escriure i reflexionar escrivint. I resulta que jo tampoc m'havia percatat massa, però l'altre dia recuperant tots els diaris que tinc escrits, doncs duc 25 anys escrivint diari ja.
25? 25. Això vol dir que se pot publicar algo?
Algun dia publicarem algo, no tinc dubtes. Me costa repassar-los, però la veritat és que són un manual per a superar dificultats brutals. Ara que estic en certes dificultats i tal, com hem dit i tal, me'n vaig a les èpoques passades i sempre començaven les mateixes preguntes un poc, sense tindre la formació que tinc ara en intel·ligència emocional, en coaching, que soc màster en intel·ligència emocional i coaching i he fet un postgrau de neurociència, però ho important també a la Universitat de Navarra, aprofitant el Covid i el temps que vam tindre que tenia molt de temps per estar en casa, doncs vaig decidir estudiar un programa de lideratge per a la gestió pública molt potent en la Universitat de Navarra i després me vaig enganxar al màster. Bueno, ara que tinc totes aquestes ferramentes, m'he donat compte que jo ja les implementava i m'he donat compte, l'altre dia miràveu des diaris de fa 20 anys com es començaven les preguntes que utilitzem en el coaching, com me siento, a quina hora m'havia alçat, com havia dormit, tal i qual, i és curiós com ara els apliquem en les plantilles perquè això d'alguna manera m'ajuda a aquestes tres pates que té la intel·ligència emocional, que és percibir, reconèixer i gestionar les emocions, no? Aleshores,
que és molt difícil.
És difícil, però és possible. I a mi m'ha ajudat moltíssim i els assegure que n'hi ha ciència, estem parlant ara sí de ciència, n'hi ha ferramentes que ajuden moltíssim a poder gestionar les emocions, clar.
Pues més de bo tindríem que aprendre, eh? I me conte jo també. Bueno, i en casa, es cocinites?
Pues no me so cocinites de les coses tradicionals. En casa...
Quin plan me convidaries? Si me convidaries,
bueno,
jo
te convidaria a paella, per descomptat, te convidaria a la fideuà, te convidaria a fer un corderet guisaet, te convidaria a fer un arròs al forn, una olleta... És a dir, tot el que té que veure en menjar d'este tradicional, ma mare i l'abuela i els abuelos els ho han ficat en vena. En ma casa, qui feia la paella era mon pare, i ara qui fem la paella, ma mare mos ajuda un poquet, però és el meu germà Víctor, o és el meu cunyat Axel, que és argentino, o sóc jo. I mon pare mos va ensenyar a tots. Lo de la paella era una cosa que, per descomptat, que era pues una norma en casa, no? I després ma mare, igual que les abueles i tal, mos ha ensenyat a fer de tot. I a mi, en la meva etapa, que estava més en el camp, en el món de la casa, de la gestió de cinegètica i tot això, pues jo era un del grupet dels amics i de la quadrilla del Cocinillas, que buscàvem un pastor que mos venguera un corderet, el trossejàvem, el fem en romeret. Mira, en el problema de Covid, me vaig plantejar, ja que estàvem més hores en casa, recuperar alguns dels plats estos que jo feia antigament, i la veritat és que vaig disfrutar molt. Inclús recorde mon pare, en cas descanse, que li vaig dir un dia, vine ten, que anem a fer un corderet en romer, guisaet i tal. Tot això ho sé fer, la carn de bou, tot això. Jo te convidaré. Ara, si me planteges ja coses més elaborades,
no.
Esta cuina, els dolços, totes aquestes coses i tal, això és per a la meva parella.
Bueno, però a mi m'has convençut, la fideuà i la paella és vamos, lo que més m'agrada a mi. Lo que passa que en ma casa sempre s'ha fet, però jo no mai...
Mai? Pues jo la fideuà la faig molt bé, mos comprometem. La fideuà, de més, m'agrada inclús quan puc fer jo el propi caldo de morralla i se me dona molt bé la fideuà.
Jo tinc la impressió, no sé si... No crec que siga, però és encendre la vitroceràmica i picar-me tot.
Sí?
Sí, i la pare.
Bueno, però...
una cosa que...
Això no. haurem de gestionar. I la situació, perquè jo estic segur...
Sí,
jo estic segur que faries ho faries bé, segur, perquè segur que en la família també... La veritat que tenim una sort així en esta terra, que els pares, les mares, les àvies, els avis... Mos han ensenyat molt en tot això. I això és algo que és important que no se perga. Jo recorde quan estava a l'Institut Francesc Tàrrega fèiem concursos de paelles als estudiants. Uh-huh. En la UGIN que se fa, crec, en les festes que fan i tal, no? I això seria molt interessant, perquè l'altre dia un amic me va passar una foto per WhatsApp, ara que els WhatsApps estem tan interconnectats, me va passar una foto que jo no tenia, que estic fent jo la paella per tota la classe, jo tenia 18 anys o 17 anys, i sóc jo el que estic en el culleró aquell fent el paelló allà en terra en el pati de l'Institut Francesc Tàrrega. La veritat és que, com te dic, això és una riquesa molt important que no hem de perdre.
No vull que entre tristesa ni res, però és que l'has nomenat abans a José Benyogo Terris.
A Pepe. El Polido.
I tu saps que jo unes setmanes antes, molt poquetes, me'l vaig encontrar en el ceramista. Ell estava fumant en la porta i jo així me va sostindre i me va dir, tu saps que tu i el meu fill sou família? I jo dic, no. Diu, pues averigua-ho. Tenim que averiguar-ho. Ell pues... era... Goterris.
Sí.
I el abuelo i tal eren Goterris.
Bueno, pues...
I l'altre dia m'ho va dir una altra senyora. Me va dir, jo sóc tia teua i eres família de l'alcalde.
Claro, jo...
Tenim que averiguar-ho.
Segur. A veure,
jo... A més, va ser l'última vegada que el vaig veure, l'última vegada que vaig parlar amb ell, que després, no sé si van ser un parell de setmanes.
Ja. Ell sí que no me va dir res d'això, però de vegades sí que me dia... I n'hi ha gent que inclús m'ha parat i tal. Bueno, ma abuela Concha era la que era Goterris. S'ha criat en el Lleó 13 tota la vida, en el barri de l'Hospital, i sí que n'hi ha moltíssima gent, perquè realment el cognom Goterris o el cognom Benlloc no és tan abundant,
no,
vale? En la ciutat. Segur que tenim un arrel comú, no? I més quan són cognoms que estan així de fa segles en la ciutat, per lo que hem investigat i tal, pues segur, Karen, clar.
Pues ja veurem. Ja heu... com se diu,
ho
investigarem. Ja t'he dit que l'altre dia una senyora me va dir, soc tia teua i eres família, i jo dic, mira, pues és la segon vega, però no mai ho havíem...
No saps, no, havíem... no te recordes qui era, no la coneixies o...
A ella no. Bueno, jo sí que la coneixia de vista i
de
tal,
vista
però no
això,
tenia ni idea que...
No, però ara... si acaso la conec jo,
no,
que fora
ara
tia
meva. No, ara li dic tia i tot.
Ah, mira. Molt bé, però sí. Ja està, eh?
Ara ja li dic tia. ¿Tú eres de café o de té?
Jo soc de café.
Menos mal, si no ho haurà tingut complicat, no?, en el nom del programa,
sí.
És el café. I de a part de... Tu què fas un dissabte normal que no tingués que treballar? Si
n'hi ha molt pocs que no tinga que treballar.
Ja ho sé, però...
Jo crec que no n'hi hauria pràcticament no cap, però...
Però imagina't que tenim ara un dissabte,
vale,
que no.
No, algun que altre, evidentment, pues, he tingut un poc d'espai. Lo primer que faig... Mira, abans, lo que feia era escriure el diari totes les dies a les 6 del matí. I feia mitja hora d'escriptura de diari. Ho he tingut que tallar. Perquè m'he donat compte que estic tan a gust escrivint que de vegades m'arriben les 8 del matí i encara estic escrivint. I no he fet deport, que és molt important per a mi. No he eixit a caminar. I és important començar fent exercici físic. I aleshores ho he tingut que tallar. Llavors ara els dissabtes, si tinc alguna cosa de huequet, abans feia esport, o eixia al camp, o me n'anava al mas, o a la terra, que el meu pare ara... Pues, hem heredat i tal, i m'agrada també el contacte amb la terra i fer coses, però ara el que faig és, i és un exercici brutal i m'està anant molt bé, perquè tenim un problema de sobreestimulacions mòbils, en les noves tecnologies i en tot això, i per a poder exercitar la memòria, que cada vegada en tenim menys perquè prestem menys atenció a les coses i tenim tants estímuls, el que faig és només escriure en dissabte.
Només.
El dissabte, a lo millor estic un parell d'hores tranquil·lament escrivint, recordant el que he fet la setmana en una sèrie de claves. I molta gent se sorprendria si fas aquest exercici en donar-se compte les poques coses que recordes que has fet. Tenim un greu problema en aquest tema.
Però és que escriure un parell d'hores és escriure molt, no?
No, jo he tingut moments en què m'han avisat, escolta, que és l'hora de dinar, són les 2, i m'havia ficat a les 7 del matí a escriure en la terrassa. 6 hores, 7. I és un problema, no? Jo tinc que controlar-lo perquè m'aïsle i estic molt a gust. Pues sí, escric molt, de veritat. Escric, però jo escric també a base moltes vegades, no només de l'experiència personal i aquestes qüestions, sinó en profunditat sobre reflexions. Aleshores, jo tinc fitxes, jo tinc tot un sistema de fitxes fet durant tots aquests anys, en el que si veig un programa que m'interessa o que m'agrada, Netflix, on siga o el que siga, jo després el torne a veure en una llibreta sempre en la mà. Si veig una sèrie com la d'Isabel que m'apassiona, ¿vale?, que va fer Televisió Espanyola, jo me l'he vista tres vegades i les tres vegades he escrit sobre ella. I tinc cinc llibretes escrites sobre la sèrie d'Isabel. I pare i reflexione. I fique en relació una frase que ha dit un assessor de la reina en el llibre de Maquiavelo o en el Nazarino, en el cardenal Nazarino, en Brevario de Políticos, o en algun dels tractats de política que m'apassionen, la filosofia política i tot això. Aleshores, evidentment, quan escric, escric en profunditat i a lo millor creé alguna teoria, faig reflexions i agarro les fitxes, les fico en comú. És a dir, a mi m'agrada tot això, molt.
Molt interessant, però bueno, i a part d'escriure, què bueno, faries més? Tens tot el dia.
Pues després jo ja, després d'escriure, pues arregle un poquet, passeig a lo millor el gos, un poquet si puc també, el gosset, i després llisc també, perquè per escriure bé has de llegir molt, faig deport un poquet i me relaje en casa tranquil, però de veritat que cada vegada és menys.
Això anava a dir, de vida social, poca.
En els últims temps cada vegada me costa més. ¿Vale? Perquè bueno, jo necessite d'alguna manera el meu temps, tinc en compte que des de que m'alce fins que m'aixite estic en gent durant tota la setmana. En gent, a més, d'una manera en una voràgine tremenda, en molta estimulació, en molts inputs, en molts missatges, en molta atenció a la gent, en tindre que estar pendent no només del llenguatge verbal, sinó del llenguatge no verbal. Aleshores, quan arribem a casa és com un refugi. I els temps que tinc lliures me costa, pues, evidentment, destinar-los a més vida social. Perquè per a mi la vida social tampoc és, i en el moment actual ja, i en el món actual, tampoc és relajar-me. És complicat que un alcalde amb tanta responsabilitat i 15 anys així puga estar tranquil en un event o en un acte. La gent vindrà a preguntar-me sobre coses que té pendents. Vindrà que li expliquem coses sobre algo que no entén. Vindrà a reclamar la factura que se li deu. Vindrà, i això és el que està passant, i passa, no? I jo també ho comprenc, perquè a mi no me poden, és a dir, no tenen accessibilitat a mi totes les dies a totes hores. Aleshores jo comprenc que si tenen aquesta oportunitat, pues l'aprofiten. Però això és molt complicat per als que me rodegen, per a la meva família, per a és que van en tu o amics que potser en un moment determinat t'avelliria més disfrutar de la ciutat i dir-li veniu, amics de València o amics de tal, perquè m'encanta, perquè a mi la meva ciutat m'encanta, m'apassiona, no? Però claro, si jo estic en una taula sentat, que bueno, puc comprovar com se vol, que vinga a mi un ratet pel carrer i tal, i atenc lo que menos atenc és a la persona en la que he quedat per fer-me un cafè o per dinar, perquè és l'altre, disculpa que li moleste, però disculpa que li moleste. Per arribar així m'han aparat tres. I perquè venia amb mi un col·laborador, ¿vale?, el meu jefe de gabinet, i s'ha parat a replegar telèfonos i a cridar-los. Dos d'ells no, els ha replegat una altra persona que venia amb mi. Però jo caminar 100 metres és que m'aparen tres o quatre. Aleshores, no estic dient que era això, estiga molest en ningú. Torna a dir, ho comprenc, forma part de la meva feina, però han d'entendre que de vegades, per tant, com no es puc exigir que quan me vegin pel carrer o en un acte o en un tardeu o en una festa o inclús en un restaurant sentat, no es puc exigir que no vinguin a dir-me algo perquè per això cobre, jo sí que ho tinc molt clar, ho tinc claríssim, doncs aleshores sí que m'entendran quan estic dient que me costa més la vida social i quan tinc un poc d'espai necessite espai per a mi i per als meus.
Pues anem a aprofitar i com preferixes també cafè com jo, anem a prendre un cafè i ens deixem en uns anuncis i tornem en
molt
seguida.
Bé. Moltes gràcies.